Aquest any es commemora el centenari del naixement del músic i compositor Ricard Viladesau i Caner, un dels millors instrumentistes de tenora de tots els temps, David Perrenyó.
Sí, en el marc d'aquesta commemoració, el Museu de la Mediterrània de Torroella ha organitzat l'exposició Viladesau al Príncep de la Tenora, que podrà visitar-se fins l'1 de maig.
I per conèixer una mica més el paper i la rellevància d'en Ricard Viladesau, saludem, tenim amb nosaltres en Jordi Molina, que és intèrpret de tenora i compositor de sardanes. Senyor Molina, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Molina, d'entrada, Ricard Viladesau és un nom que qui més qui menys ens sona i el coneixem, però quina és la rellevància real que té en Viladesau?
Doncs jo m'atreviria a dir que segurament és un, o potser el personatge, el músic més influent en la música de poble de la segona meitat del segle XX, seguríssim. Ell neix el 18 a Calonge i va ser un, com a instrumentista, com molt bé heu dit, un dels més grans de la història com a tenorista. Abans, segurament hi ha un abans i un després en la interpretació de la tenora des de l'aparició d'aquesta figura, i a més com a compositor doncs també té una grandíssima importància, un compositor que en la seva època guanya tots els premis que existeixen i que a més avui en dia és el compositor d'aquella època que més ha transcendit. Encara avui en dia quasi bé la majoria de ballades i audicions que es fan pels pobles i les festes majors s'interpreta música d'en Viladesau. És un fet evident que si s'interpreta avui en dia és perquè agrada encara al públic, té una gran admiració popular i a més també als músics que els hi ha d'interpretar. O sigui, ajunta en aquest sentit les dos vessants, no? Agrada tocar als músics i a més agrada als balladors que s'interpretin, que això és molt difícil d'aconseguir.
Vostè deia fa un moment, hi ha un abans i un després de la figura de Ricard Viladesau. Com es tradueix això? Els que no hi entenem, com podem notar aquest abans i aquest després?
Sí, doncs segurament, bueno, ell, per exemple, en quant a l'instrument en si, doncs va fer una sèrie de modificacions, ell va començar a interpretar aquell instrument de manera diferent, va trobar una sèrie d'innovacions en l'instrument que fins ara no s'havien descobert. Després va donar classe a tota una generació, va ser el mestre de tota la generació de músics que avui en dia estan a les cobles. Jo mateix doncs vaig ser alumne seu, la majoria de solistes i intèrprets de tenora van passar per les seves mans i el seu llegat encara continua en aquest sentit. I després també com a compositor va escriure moltíssimes obres per a tenora solista que avui en dia són molt importants en el repertori d'aquest instrument, no? O sigui, la petja que ell va deixar amb la tenora, tant com a instrumentista com a compositor i també com a mestre de la majoria de tenoristes que avui en dia estan a les cobles, doncs fa que sigui un personatge encara molt, molt contemporani, encara que faci anys que ens hagi deixat.
Escolti, i per què diu vostè que és molt difícil que una sardana sigui agradable de tocar pel músic i al mateix temps agradable de ballar?
És complicat perquè normalment en les sardanes, doncs, avui en dia les sardanes que agraden als balladors són sardanes més aviat, bueno, pues que tenen un aire molt ballador, però a vegades no conjuguen que tinguin una qualitat musical important. Això es pot extrapolar a la música comercial avui en dia, com per exemple, no? Evidentment hi han coses que són molt populars, que surten molt a la televisió, però...
Deixi'm fer la comparativa, senyor Molina. La sardana, diguem-ne, més ballable seria a la sardana el que el reggaeton a la música pop, per entendre'ns.
Ah, exactament. Sí. Va. Llavors, clar, són coses molt populars que a la gent els agrada ballar, però que moltes vegades el músic se sent com obligat a interpretar-la perquè està de moda o perquè són els gustos que imperen en aquell moment, no? I això és complicat, tu has de fer una concessió, dir, bueno, vull que em tornin a contractar, vull que la gent estigui contenta i que d'això, llavors fas una sèrie de concessions musicals i moltes vegades no coincideix els gustos musicals amb el gust popular, no?
M'està deixant astorat amb això, eh?
Sí, però això passa molt sovint en tots els sectors de la música avui
en dia. Sí, el que passa que per desconeixement absolut, jo no era conscient que hi haguessin sardanes, diguéssim, que fossin greatest hits i d'altres que no ho siguin tant, vaja.
Sí, sí, és així, és així. I ja no tant Greta Schmidt, sinó també un estil de sardana balladora, no? Quan tu saps que, mira, poso aquesta sardana musicalment, jo sé que la gent s'ho passarà molt bé i li agradarà molt i ballaran i estaran molt contents, això està claríssim que es fa. I per això deia que en Viladasau és d'aquests pocs músics compositors que, en certa manera, la gent s'ho passa bé ballant, disfruta ballant, és una sardana balladora, però l'intèrpret, en aquell moment, quan l'està interpretant, evidentment, doncs també s'ho està passant bé, perquè hi ha sota una música, hi ha una qualitat, i saps que si tens una sardana d'elles, doncs, vale, serà balladora, però a més jo m'ho passarà bé com a intèrpret. I això és complicat, eh? Vull dir, no passa sovint. A vegades les coses de molta qualitat musical no acaben de coincidir amb alguns del públic, o que sigui una sardana balladora, i ell, per això et deia que és un compositor molt contemporani, perquè una d'aquestes dues coses. Ell havia guanyat tots els premis de composició musical possibles en el món de la sardana, que normalment s'associa a sardanes de gran qualitat musical, però que només agrada un jurat, però per altra banda era un dels compositors més populars i que encara avui en dia, com t'explicava, són plenament vigents.
Vostè ha dit que va ser alumne seu. Com era en Viladasau de tracte?
Home, en Viladasau era un personatge, era molt conversador, afable, el que passa és que també era molt dur. Ell era una persona molt exigent en si mateix, no acabava mai d'estar content amb el que... Has de comptar que ell va néixer l'any 18 a Calonge i que quan tenia 18 anys va anar a la guerra, i després quan va acabar la guerra, vull dir que no va tenir una formació acadèmica estàndard, vull dir, va ser una persona que es va formar molt ell, tant en la faceta d'intèrpret com en la faceta de compositor. Per tant, no tenia una formació acadèmica estàndard, i a l'hora de donar classes també era així. Era una persona molt exigent, no tenia un mètode d'ensenyament massa arreglat, però el que sí feia era tocar, t'explicava les coses tocant, no? Llavors tu per mimetisme intentaves, però molt exigent, no ho trobava mai yeah. que ho fessis bé, però no per res en concret contra tu, sinó perquè ell tampoc estava del tot satisfet. Jo recordo que ostres, m'explicava, me posava a gravar enregistraments seus, mira, veus això que hem estudiat, veus? Però ell sempre deia, bueno, ara ho faria diferent, ara no ho faria així. Jo crec que ara a ell mateix, vull dir que imagina't en els altres, no? Era molt exigent, molt exigent.
Un cul de mala cinto. Escolti, vostè ha comissariat aquesta exposició que es pot veure a Torroella.
Sí.
Facin 5 cèntims de què ens trobarem si l'anem a veure, i com s'explica a través d'una exposició la vida d'en Viladasau.
Sí, mira, l'origen és que el Museu del Mediterrani produeix una exposició cada any, i com que el museu té l'arxiu musical cedit per l'Ajuntament de Calonge des de fa uns anys, i hi ha un centre de documentació important, es va considerar que estaria bé fer aquest any la producció d'aquesta exposició. Per tant, el que tenim aquí és, teníem molt material musical, manuscrit, molt material de fotografia, de diaris també, perquè va ser un home que en aquella època, doncs, sortia molt als mitjans de comunicació, també va ser boleros que cantaven cantants famosos, vull dir que va ser tenia una rellevància pública important. A més, de l'arxiu familiar hem aconseguit alguns objectes, els seus primers instruments, del Museu d'Història de Girona, la seva tenora, que ell la va cedir una vegada, doncs, tenia escrit que la cediria al museu una vegada ell ja no hi fos, i tot això hem vestit una exposició bastant important, crec jo, sobre aquests tres eixos importants del músic, que és l'instrumentista com a tenorista, citant la importància que ell ha tingut, el compositor i la transcendència actual amb les seves vessants de veneres, també, que va ser compositor de veneres, compositor de boleros, compositor de sardanes, i després a la tercera part de la exposició, que l'hem titulat El Divo, perquè era un personatge molt empordanès, molt especial, amb un caràcter molt especial, que a més tenia, en Pau Casals el va anomenar el príncep de la tenora, estava aquí a Llafranc, va tenir molts contactes amb la jet set d'aquella època, era un personatge molt admirat a nivell popular, i això tenia el seu reflexe amb homenatges, premis que va guanyar, la seva sortia molt al diari, qualsevol de les coses que ell feia tenia molt ressò mediàtic. També estem parlant d'una època que el món de la sardana tenia en els diaris una, implantació bastant més important que la que té ara, sí. I era un personatge del que se parlava molt i personatge, un músic molt, en aquest sentit, molt, molt mediàtic.
Sí, sí, home, molt significatiu que aquesta part de l'exposició es digui el Dibu.
Sí, exacte, perquè una mica, no en el sentit pejoratiu, sinó una mica això que t'explicava, no? El seu caràcter molt especial, tenia unes sortides molt divertides, ell sempre explicava que, per exemple, que ell era el millor tenorista, i ho anava dient constantment, coses que a vegades surten, de dius, ostres, lo correcte o no lo correcte, ell no tenia cap mania en dir-ho, sí, sí, jo com a compositor ja ho faig bé, però com a tenora sóc el millor, o sigui que ell vull dir, és un símptoma d'un caràcter especial.
Jo, pel que explica vostè, em fa l'efecte que ens podem fer una idea de quin caràcter tenia en Viladesau, sí, i ja, ja li dic ara que me l'estic imaginant una mica inaguantable, eh?
Era, home, força especial, era, en aquest sentit era bastant especial, eh? Mm-hmm. Tot i que no era... Era un home molt bo, eh? Vull dir, tenia aquestes coses, aquestes sortides així de tot, que nosaltres, els mateixos alumnes seus, ens ho agafàvem, ens donava per riure, no t'enfadaves, no? Però, ja. però era una manera de fer que ell va portar fins al límit en tots els àmbits de la seva vida, eh? Però sempre des de l'admiració nostra. Era un personatge molt especial, que va tenir una vida molt plena, que va arribar a llocs en el món de la música incomparables, sobretot tenint això, tenint en compte el lloc on va néixer, l'època que va viure, i tot i això va aconseguir arribar a unes cites que de molt difícil superació.
Senyor Molina, ha dit fa un moment, en aquella època la sardana tenia molta presència als diaris. Quin és l'estat de salut actual de la sardana com a gènere de música popular?
Pues bé, ostres, clar, és una cosa que es comenta molt, això, sempre em pregunten, ostres, s'acabarà, això no s'acabarà. Home, a veure, el que és clar és que hi ha dos línies molt diferenciades. Una és la part més folclòrica, que és la part dels sardanistes, de les festes, que això és evident que hi ha molt menys reclam que no fa anys, no? Si tu vas a les ballades avui en dia, a les festes majors, doncs la gent que balla són pocs, més aviat són gent gran, i és una cosa que com a espectador tu vas veient que sembla que va minvant, no? Sembla que va minvant i no sé ben bé, és una cosa que a poc cada vegada hi ha menys públic, això és un fet evident. Per altra banda, també hi ha la contradicció de que un cap de setmana a Catalunya hi ha infinits actes d'aquest sentit, vull dir que va minvant però encara està molt viva. I després hi ha una faceta que ens porta la contrària en aquest sentit, és que des de la part dels músics segurament és el millor moment de la història. Avui en dia totes les cobles han pujat moltíssim, moltíssim el nivell, és el moment de la història on més nivell hi ha com a instrumentista, a més és el moment on més gent jove hi ha dintre dels músics de cobla. Fa 40 anys es pensava que no hi hauria gent jove que seguís tocant aquests instruments, i en canvi ara i hi ha moltíssim nivell i molta gent jove, que això comporta també que, per exemple, hi hagi moltes cobles que facin coses una mica diferents del que seria el tema folclòric, no? O que avui en dia el fenomen aquest de la cobla, d'incorporar altres estètiques, digue-li Roger Mas o digue-li qualsevol altra cosa, sigui una cosa doncs que molt més fàcil precisament per això, perquè el nivell dels músics i les inquietuds d'aquesta gent jove que estan dins del món de les cobles fa que hi hagin aquestes altres sortides. Per tant, segurament la cobla té com un futur més assegurat ja com a entitat o com a grup musical propi, que no pas tant la faceta folklòrica en aquest sentit, però no m'atreviria a fer vaticinis perquè això és complicat.
Anava a dir-li, han de crear vostès el Despacito del gènere de les sardanes, però després estava pensant que ja va haver-hi una cobla que va versionar el Despacito mateix. Què en pensa vostè quan veu cobles, no vull dir-ne cap nom, però hi ha una cobla específica que es dedica a fer versions de traslladar el gènere de la sardana, bandes sonores o cançons d'aquesta de la música pop, que són èxits del pop i les porta al terreny de la sardana. Vostè com veu això, què en pensa? És d'aquests, sí, home, vostè és d'aquests puristes del gènere o ja li sembla bé?
No, jo diferencio, hi ha dues coses. Una és el que a mi em sembla, que per exemple és una cosa que des de Pep Ventura va ser l'iniciador de la sardana, i el que feia era fer sardanes dels motius d'òperes famosos en aquella època. Vull dir que és una cosa que tota la història de la música, i en la sardana en concret, s'ha fet, eh? No, jo tinc dues vessants. Una és la que crec que qualsevol cosa que sumi en aquest món i que porti noves coses i que tot això està bé, per tant, no en aquest sentit a mi em sembla fantàstic que es faci, i bueno, si això serveix perquè els mitjans de comunicació en un moment determinat doncs es facin ressò, doncs mira, tot això que sumem a la causa, com si diguéssim. A nivell personal, doncs no és una cosa que me faci especial, que per mi no té gaire interès.
No es veu vostè tocant la tenora al ritme de Star Wars, eh?
No, és que no sé, no, o sigui, és una singularitat i pot ser una cosa divertida, però no és una cosa que tingui un futur, i a més musicalment no aporta res. Jo ho veig com a músic, doncs no és una cosa que tingui gens d'interès, i segurament d'aquí 20 anys ningú parlarà del Despacito, sinó que parlarà segurament d'un compositor de categoria que va escriure una música com a l'època va fer Juli Garreta a Sant Feliu. Doncs ara tot això són coses que no transcendeixen el temps, que ajuden a sumar, a portar coses. A vegades també dius, mare meva, això sí que surt als mitjans de comunicació, i altres coses molt importants que es fan no surten, no? Però bueno, això també és lògic en el sistema de comunicació que avui tenim i tot això. Però ja et dic, sumar tot el que sumi, benvingut, però a nivell d'interès musical, doncs zero.
Jordi Molina, intèrpret de tenora, compositor i comissari d'aquesta exposició a Viladasau, El príncep de la tenora, que es pot veure al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
I dir-vos que l'exposició està fins l'1 de maig, si algú, qualsevol que el vulgui escoltar, crec que li agradarà veure-la. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Adéu.